De far a far. Es magazín des matí de Ràdio Illa.
I ara que són les 11:30, les 6:30, mirant per la finestra, tenim uns 25 graus a la Sabina, 24 graus a la Mola. Una vegada més es compleix aquesta mena de norma no escrita de que a la Mola hi ha un grau menys que la part baixa de Formentera. El vent, déu-n'hi-do, està bufant amb intensitats variables o d'orígens variables a intensitats entre el 15 i els 30 km hora. Com estan les coses a la platja? Marco Laje, del Servei de Socorrisme, molt bon dia.
Hola, Pepo, bon dia.
Contamos.
Pues, sí, como dices tú, hay este viento suroeste fuerte, medio fuerte, así que lo que ha hecho hoy es que Arenals está bandera roja, está prohibido hoy el baño en la zona de Arenals, pero luego del otro lado, como siempre, está tranquilo, así que Levante, Espujols, Cala Saona, Illetas, bandera verde.
Marco, moltíssimes gràcies i que tinguis una jornada tranquil·la.
Val, merci, adeu.
Va, 11:31, 6:31 en la remissió. Obrim ara una nova edició de la Tribuna Oberta, la segona d'aquesta legislatura. Avui us proposam parlar sobre una de les reivindicacions que el sector hoteler ha esgrimit els darrers dies, fins i tot aquí, a Ràdio Illa. Suprimir el lloguer turístic en edificis plurifamiliars. I, d'altra banda, ens preguntem també com caldria gestionar ara aquestes 3.500 places turístiques que estan congelades, entre cometes, a Formentera. Per parlar de tot aquest assumpte, comptam amb naltros, amb l'actual conseller de Turisme, Nartal Mayans. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia.
Ja sabeu, en representació de Sa Unió, també tenim les conselleres de l'oposició, per gent per Formentera, Alejandra Ferrer, exconsellera de Turisme. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Anna Joan, en representació del Partit Socialista, expresidenta. Molt bon dia, Anna Joan.
Bon dia.
Bé, si us pareix bé, començàvem amb el conseller del RAM. Com planteja aquesta qüestió? Si voleu, anem a pams. Començant pel tema de la reivindicació dels hotelers de suprimir el lloguer turístic en plurifamiliars. És un tema que, a més, abans de temporada turística ja ens va comentar aquí Juan Macosta, president dels hotelers de Formentera. Com ho veu, conseller?
Bueno, a veure, és una proposta, des del seu punt de vista, suposo que molt interessant. Com dèiem, però, claro, no podem eliminar de cop i volta així tot el que són una sèrie d'activitats i de fluxos de negoci que tenen moltes famílies a Formentera que part de la seva renta es deu gràcies al lloguer de part d'alguna casa, apartament o pis que tenen en propietat i que han comprat o aconseguit amb l'esforç i la seva feina durant la seva vida o la dels seus pares o abuelos que els hagin comprat, no? No és un projecte que tinguem en ment ni mica previst. No crec que fos res bo per lo que és l'economia de Silla. De fet, reduir tantes places a nivell turístic, el que estaríem fent és un gran mal a tot el que és el mercat de Silla, restaurants, botigues i altres ofertes complementàries que estem oferint.
Bé, plantejament des de l'equip de govern. Què n'opinen a l'oposició?
Bé, bueno, si vols. Bé, la veritat és que bueno, la seva, òbviament, expresident de la Federació Hotelera, dels hotelers de Formentera, doncs, bueno, defensa els seus interessos particulars. Jo crec que si m'anem una mica endarrere, el fet de que se puga, que molta gent vingui a Formentera a gaudir de les seves vacances, és justament per això, perquè té l'opció d'allotjar-se a una oferta d'apartaments en plurifamiliars o en rústic, que justament no són un hotel. I aquest d'aquí és un fet diferenciador que ha fet que Formentera siga una destinació turística única. Molta gent ve a Formentera justament per això, perquè té l'opció de no anar a un hotel. Entenc les seves reclamacions, però jo crec que a dia d'avui Formentera no té que eliminar el lloguer turístic en plurifamiliars de Formentera. De fet, Formentera ja va decidir en el marc del Consell d'Entitats, crec que va ser amb el principi del 2019, final del 2018, quins eren o quines zones de Formentera es podia llogar en plurifamiliars. I va tres nuclis, Sant Ferran, Sant Francesc i La Mola, que són nuclis típicament residencials, on es va decidir que no pogués existir el lloguer turístic en plurifamiliar, excepte que ja tenien la seva llicència turística. I crec que ara Formentera té l'oportunitat, en la congelació d'aquestes 3.500, unes 3.500 places turístiques que va permetre el decret que es va aprovar a febrer del 2022, de decidir què vol fer amb aquestes 3.500 places turístiques, moltes de les quals anaven destinades o van destinades justament en això, en el lloguer en plurifamiliars i el lloguer en rústic amb estades turístiques.
Des de GPRF, què diuen?
Sí. Bueno, en primer lloc pues, també coincideixo, no, en que els empresaris tenen el dret de demanar el que vulguin. De fet, és un poc la seva feina. No? Podem parlar aquí d'esta demanda dels hotelers i a Mallorca s'escoltava la demanda justament de les estades turístiques en habitatge, d'aquella associació que tenen allí, que volen que es liberalitzi absolutament tot. Podem parlar dels lloguers de vehicles, que també els agradaria tenir més vehicles, o podríem parlar del sector nàutic o inclús dels creuers, que et dirien que l'habitatge es soluciona eliminant tot lo turístic i que només vinguin creuers i portin gent a les illes a passar un dia. Vull dir que això és lícit, però evidentment crec que per part dels polítics i dins també de tota aquesta participació ciutadana que s'ha fet, a Formentera s'ha treballat molt per un interès general. Un interès general pues, que ha d'equilibrar moltes coses en una illa molt, molt petita i entre d'altres pues, aquesta de la capil·laritat econòmica, d'uns negocis que es varen crear fa molt de temps i que també recolzen l'oferta complementària de restauració, etc. Dit això, evidentment pues es va fer molta feina i es va fer aquesta zonificació de la que ha parlat la meva companya i també el sostre de places i tota una sèrie de normatives amb plans de qualitat, etc., que s'han de fer complir. És a dir, el que hem d'aconseguir és que els números que vàrem decidir siguin reals. I ara, a més, tenim l'oportunitat amb aquestes 3.500 places que estan congelades de dir pues, si aquestes han de quedar paralitzades o no. Però fer-ho abans de tenir clar què és el que s'està jugant realment o no, també crec que és bastant complicat, perquè de fet es juguen moltes més cases de les que estan autoritzades.
Bé, abans de passar a l'altre tema, aquest de les 3.500 places entre cometes congelades, us prec només que debatem sobre un dels arguments que donaven els hotelers per justificar doncs, aquesta demanda seva de suprimir el lloguer turístic en plurifamiliars. Ells el que deien és que, atès el fet de que hi ha un problema majúscul d'accés a l'habitatge, així es podria mitigar d'alguna manera. A ningú se li escapa pensar a Formentera, quan estem parlant d'això, de com canviaria el paisatge Espujols si els usos d'aquells pisos tinguessin una finalitat residencial i no turística. Què us pareix aquest argument dels hotelers al respecte de suprimir el lloguer turístic en plurifamiliars per beneficiar l'habitatge de tot l'any, al final l'habitatge residencial?
Bueno, jo entenc que és veritat que tothom, tots coincidim de el greu problema que tenim de manca d'habitatge per llogar per tot l'any o per llogar també dels treballadors que venen a fer la temporada a Formentera. Però jo també vull recordar, i crec que els hotelers no se'n deuen oblidar, que fa uns anys molts dels establiments hotelers que hi havia a Formentera, que quasi tots són petits establiments familiars, dedicaven una part de les seues places turístiques, el que són avui en dia places turístiques, que abans eren petits apartaments pels seus treballadors. Vull dir que això d'aquí sí que solucionava molt una part de l'accés a l'habitatge pels treballadors. El que no entenc, o el que entenc per baix de la proposta que fan els hotelers, és que un petit propietari que té un apartament que lloga turísticament, que l'ha comprat o el té per gràcies a l'esforç de la seva feina de molts anys que l'ha pogut comprar, que aquests hotelers el que pretenen és que el petit propietari que té aquest apartament el llogui als seus treballadors a un preu assequible perquè ell pugui seguir guanyant damunt d'aquestes places que abans els dedicava a allotjament per als seus treballadors. Home, crec que és una postura una mica... no sé com qualificar-la, no? Jo el que crec és que Formentera està en un moment clau, fa anys que ho estem dient. Crec que la temporada turística d'enguany, quan tinguem totes les dades reals i actuals, podrem fer una bona valoració de lo que és la temporada turística, però crec que ja ens dona... És un mirall on ens hem de mirar de cara a decidir què volem pels futurs, pels anys que venen. Crec que Formentera està en un moment molt important i necessitem pues, fer aquest debat i fer un debat serè i sobretot en dades actuals i en dades reals per decidir què és lo que, cap on volem anar.
Sí, bueno, a veure, vaig que estan més o menys, bueno, estan bastant d'acord amb aquest tema, no? Al final El que estan proposant és una eliminació directa de la competència, però hem de recordar que els anys del Covid els apartaments venien molt bé perquè la gent no volia anar a hotels. Hem de recordar que quan els apartaments no estan tan plens també poden servir llavors per dar allotjament tant a turistes que van llavors als restaurants dels mateixos hotelers com a altres negocis dels mateixos hotelers, o en cibernes poden fer servir inclús per de casa professors que només volen estar 9 mesos i no volen pagar un lloguer de 12 mesos aquí a Formentera. Hem de tenir en compte molts de factors. Al final, un propietari que té un apartament també li agradaria segurament tenir un hotel, però potser no ha tingut les possibilitats de construir un edifici com ha pogut fer un hoteler o de treure la llicència com ha pogut treure un hoteler. Han d'eliminar la competència per això? Jo crec que no. Al final, Formentera sempre s'ha basat en un model de turisme molt més rústic del que s'està enfocant ara mateix. És veritat que el món ha avançat, està molt més globalitzat, que a la gent li agrada l'hotel, li agraden les comoditats, però no hem de perdre al final la identitat, que era anar a un apartamentet o una caseta. Bueno, en rústic ara ja està com molt més controlat, no? Però no hem de perdre la identitat que teníem de desvincular-te de tant de contacte en tanta gent. Al final, la gent que ve a Formentera venen d'una ciutat que ha estat tots els dies rodejats de gent, i potser els hi pateix anar a un apartamentet, estar tranquil, sense ningú que els hi molesti, llavors anar a la platja en els seus horaris, sense tenir que aixecar-te a les 8 del matí per anar a fer-se esmorzar, que s'acaba a les 10. Bueno, són una sèrie de coses que s'han de tenir en compte. Al final, aquí hi ha mercat per tots i no crec que s'hagi de limitar per ninguna banda.
Bueno, de fet, quan es va estar negociant amb la Comissió d'Ordenació i Promoció Turística, de la que formaven part també, evidentment, el sector empresarial, una cosa que es tenia clara des dels inicis és que, per exemple, els Pujols era un nucli turístic on inclús totes aquestes edificacions que ara es pot parlar de que tornin a residencial, en la tipologia de construcció és d'apartament turístic, és a dir, són unes petites cuines obertes, amb màxim una habitació, molt d'estudios, són molt petites, no? I també es va tenir en compte, pues, com dèiem, tota l'oferta complementària que s'havia creat al voltant. Jo el que més em crida l'atenció de tot això és que al final estan parlant de un problema que tenim tots els formenterers i formentereres, alguns més que altres, que és la part de trobar habitatge, i que aquesta opció de que els hotelers o altres grans empresaris que tenen negocis que precisen moltíssims treballadors a l'estiu lloguin per uns preus impagables apartaments d'aquest tipus, també ens destrossa el mercat de lloguer residencial. És a dir, estan pagant fins a 20-25.000 euros per 5 mesos d'estiu per tenir un apartament. Ho ha comentat la companya també, abans aquests hotels tenien habitacions pels seus treballadors, uns treballadors que venen només una sèrie de mesos i que al final no precisen exactament el mateix tipus d'allotjament que precisa una família que està aquí tot l'any, que ve amb els seus fills, etcètera, etcètera. Jo crec que com a empresaris tenim drets, molts, però també tenim deures, que hem de ser molt conscients que quines repercussions té el canvi en la tipologia de negoci que fem, quines repercussions té quan necessitem més treballadors, de quina manera ho farem i a qui fem mal si ho fem, i bueno, sobretot que a vegades, pues, el que estan fent és canviar el que a la gent li agrada de Formentera. Nosaltres vàrem apostar per un model familiar, perquè vinguessin famílies amb nens, etc. I aquestes famílies, quan venen dos o tres setmanes, evidentment prefereixen agafar un lloc on tenen a disposició una cuina, on tenen a disposició una terrassa o un poc més de privacitat, per si un dia no volen sortir a la platja, doncs poder quedar-se a casa i estar tranquils. Jo, com he dit, crec que evidentment és un dret demanar-ho, també podria ser un dret de la societat de Formentera demanar que un hotel es convertís en habitacions per treballadors.
Bé, doncs amb aquest aspecte, en aquest capítol, pareix que hi ha bastant de consens, si em permeteu anomenar-ho així, entre oposició i equip de govern pel que fa a rebutjar aquesta demanda dels hotelers de suprimir el lloguer turístic en habitatges plurifamiliars, en pisos. Bé, l'altre capítol en el qual avui us convidàvem a parlar és el tema de què fem amb aquestes 3.500 places turístiques que estan congelades a Formentera. Repassem una mica dades, no? Estem parlant de que a Formentera hi ha unes 12.000 places hoteleres, aproximadament, ho dic bé? Sí. I pel que fa a estades turístiques estaríem parlant de què, unes 5.000 més?
8.000
ja, eh? 8.000 places turístiques en estades... No, a veure...
En total, el sostre de places està en 22.585 places, de les quals hi ha unes 13 hoteleres que estan en funcionament, 13.000, i unes 5.700 d'estades turístiques que estan en funcionament. Queden unes 3.500 que no teníem el número clar encara exactament d'estades turístiques que bueno, estan congelades ara mateix i són susceptibles de fer-les desaparèixer, de deixar-les congelades o de fer el que es consideri amb elles. Després, de les hoteleres, n'hi ha una sèrie de places que estan compromeses també dins de les normes subsidiàries i que fan pues, arribar en aquests 22.585.
En tot cas, què fem amb aquestes 3.500 places turístiques que estarien incloses amb l'apartat d'ETES, entenem? Quins són els vostres plantejaments des de Sa Unió, des del PSOE, des de GPRF, si vol vostè mateixa?
Bueno, jo tinc clar que hem arribat a un punt on, com he dit abans, és absolutament necessari fer una aplicació al 100% de la normativa que tenim, que durant aquesta aplicació, fins que ja facem aquestes 3.500 places, han de quedar congelades i han de quedar absolutament paralitzades, que segurament els resultats siguin que aquestes 3.500 places no són necessàries. Però sí que és cert que hem de treballar damunt dades existents que ara podem tenir, que hem de treballar damunt tota una sèrie d'estudis i sobretot havent aplicat tota la normativa que tenim ara mateix i que dona moltes eines, no? Que és normativa tant del govern balear com pròpia del Consell de Formentera.
Estàs referint-se als allotjaments turístics que no estan donats d'alta i que s'estan comercialitzant amb grans plataformes. Estàs referint a això, eh?
I els que es comercialitzen sense grans plataformes, ja. I els que allotgen a més persones de les que es poden i els que estan dividits en més cases de les que es pot.
Lamentablement veiem que hi ha una gran varietat. Anna Joan, Soe.
Sí, bueno, des del Partit Socialista, des del primer moment que va sortir aquesta moratòria, vàrem dir que estàvem d'acord amb aquesta moratòria, que Formentera tenia 4 anys per decidir des del 2022 fins al 2026 què volia fer amb aquestes 3.500 places turístiques, i crec que és un debat que s'ha d'obrir a la societat, que Formentera, que entre tots hem de decidir què volem, i torna una mica a l'argument d'abans, quin és el futur que volem per Formentera, i tenim que fer-ho, però ho hem de fer en dades i números reals, en xifres damunt la taula, que puguem decidir entre tots certament cap on volem anar. I aquestes 3.500 places, baix del punt de vista del Partit Socialista, s'han de quedar congelades, Formentera no les necessita, el que sí que hem de treballar és perquè tot el que s'allogui, es llogui de manera legal, que es compleixi en el pla de qualitat que tenim, perquè és un plus que dona que el turista, quan ve a Formentera, quan després veiem els resultats de satisfacció turística, quan hi ha aquesta discrepància entre la qualitat i el preu que paga, que el turista que ve a Formentera i pagui per un allotjament, quan se'n vaiga, tinga la sensació de que realment li han donat allò per lo que ha pagat. I això d'aquí passa per fer complir tota la normativa que tenim. No només de zonificació, no només d'allotjaments legals o il·legals, sinó també de normatives com és el reglament de comercialització d'estades turístiques, que no està aprovat de manera definitiva, com és el pla de qualitat, i crec que aquesta és la línia a treballar. I tenim l'oportunitat d'aquí al 2026 d'obrir aquest debat a la societat perquè entre tots, perquè és un problema transversal d'illa, perquè entre tots decidim quin és el futur que volem.
Consellera, una precisió només, per què 2026?
Perquè van donar 4 anys, del 2022 a principi del 2026.
I si no es decideix res fins al 2026?
Si no es decideix res fins al 2026 i no es modifica la normativa que tenim en vigor a dia d'avui, aquestes places desapareixerien.
Endavant, conseller de Turisme, Artalma Jans.
Bueno, a veure, això és un tema és bastant interessant, no? A veure, el tema de les places turístiques, des de l'equip de govern i des de la Unió, no defensam ni una cosa ni l'altra directament. Aquí no estan parlant de si s'han de tirar al mercat o s'han de mantenir congelades, estan parlant de si realment fan falta o de si realment Silla té la capacitat de sostenir aquestes places. Al final això depèn d'informes tècnics, no sé si ho parlava aquí l'altre dia o no ho vaig comentar, però estem parlant d'informes de capacitat d'eliminació de residus, capacitat de subministrament d'energies, electricitat, llum, gas, gasolina, dièsel, bueno, tot una mica, no? La depuració de l'aigua. Al final són les mesures que s'han de prendre per determinar si Silla és capaç d'adquirir més o menys places, perquè potser inclús estan sobrepassats, no? En els darrers anys s'han aprovat una quantitat descomunal de places turístiques i pareix que aquestes sí que eren necessàries, perquè si no, no s'haguessin aprovat. Estan parlant de més de 5.500 places en els darrers 8 anys. Al final això suposa un 33% de les places turístiques totals que té la illa i bueno, jo no estic en contra d'això, realment. Estic dient que ni a favor ni en contra, que hem de partir d'informes tècnics. Al final un informe tècnic el que et diu és la capacitat que tens real d'assumir més turistes, perquè potser un turista que ve només un mes és més sostenible que una persona que està tot l'any o no. Això ho ha de determinar un tècnic. Jo no soc un tècnic. Al final et puc dar una opinió personal, però no determinar res. En quant a les places turístiques, el que sí que cal recalcar que en els darrers anys se n'han dat tantes que ara, per exemple, edificis com estàvem parlant, els Pujols mateix, que ja majoritàriament eren edificis que s'alquilaven turísticament, el permetre que s'alquilin legalment ha incrementat la pressió pels residents que viuen en aquells edificis i això, clar, ara fa que els propietaris dels edificis, dels apartaments, estiguin pensant en treure-los turísticament perquè potser no és tan compatible la vida d'una família amb una vida més de turisme.
Bueno, jo puc entendre aquesta part, la que fa referència al conseller de Turisme, sobre la necessitat de tenir informes tècnics, ja ho he dit abans, per prendre decisions hi ha que tenir dades, hi ha que tenir dades reals, actuals, hi ha que tenir tots els informes tècnics, però arriba un moment que la decisió és política. Jo m'apareix una mica, no sé, estrany que el conseller diga que ni sí ni no, quan l'actual president del Consell de Formentera, quan es va aprovar el decret al principi del 2022, va dir, i llegeix textualment, que volia una excepció per a Formentera, que no volia que aquesta moratòria de places turístiques s'aplicàs. No sé si és que ha canviat d'idea o ara mateix no sap exactament cap on volem anar, però el Partit Socialista ho tenim claríssim cap on volem anar. I també m'escarrufa una mica que en cap moment es parli del benestar dels residents, es parli de l'equilibri, es parli de sostenibilitat de la nostra illa, es parli del futur que volem per la nostra illa i pels nostres fills, i amb aquestes decisions que hem de prendre hem de tenir en compte també tot això, hem de tenir en compte primer de tot el benestar de residents, perquè si l'impacte positiu que té el turisme damunt la nostra illa no es tradueix en un augment de la qualitat de vida de residents a Formentera, doncs anem per un mal camí, i a dia d'avui no és així. A dia d'avui no és així, i hem de caminar i hem d'avançar cap a l'equilibri. Òbviament fan falta tots els informes tècnics i la recollida de dades necessaris, però crec que és molt important que primer de tot tinguem en compte el benestar de residents i l'equilibri de la nostra illa.
Jo com vaig estar treballant molt aquest tema i justament amb aquesta motivació, no? de treballar des de l'equilibri de tant la part econòmica com la part del benestar social de l'illa, amb aquesta part tan important de l'habitatge, amb decidir quin tipus d'oferta i de persones volem que visitin l'illa, es varen recopilar moltíssimes dades. I una de les dades més importants per prendre les decisions que varen prendre en aquell moment varen ser les de les pernoctacions que hi havia a Formentera i quantes persones hi havia a la vegada a Formentera. Perquè jo vull fer entendre que aquestes 3.500 places de les que estan parlant són places que de fet s'estan llogant. Simplement ara mateix no estan regularitzades. Però llogant, s'estan llogant. És a dir, fer-les desaparèixer no significa que o donar-les no significa que hi hagués més o menys gent. Això només ho aconseguirem inspeccionant i fent que realment només lloguin els que tenen autorització. En el seu moment, el tema del lloguer turístic va començar a tenir normativa al 2009, però de fet a Formentera fa des de 1990 que es lloguen cases i apartaments de manera turística i sense una normativa que ho especifiqués. I va començar una normativa al 2009, una al 2015, una al 2009. Fins al 2015 ja teníem 3.500 places d'estades turístiques i la normativa del 2019 que va establir la zonificació i el sostre de places es va donar d'alta aproximadament unes 2.000 persones més. Ahí la diferència fins a les 8.000, que tal, que són les 3.500, però no és en els últims 8 anys que s'han creat les estades turístiques en habitatge, ni molt menys. Nosaltres ens vàrem decidir per aquestes 5.000 places més de les 3.500 que ja existien, perquè veient les pernoctacions ens donava que damunt de l'illa dormien entre 30 i 35.000 persones. Si a això li afegíem les 5.000 que venen a passar el dia, teníem 40-42.000. Què vàrem dir? Bueno, llevem-ne 10.000 i a veure què passa, no? Anem a fer, perquè tot això, com sabeu, les estades turístiques en habitatge, a més, les varen fer flexibles de que cada 5 anys podien prendre decisions, etc, perquè s'havia de veure de quina manera afectava directament. Bé, això significa que no és que varem augmentar places, és que varem disminuir el número d'estades turístiques o d'habitatges que nosaltres consideràvem que es podien llogar. Encara així, aquesta congelació de les 3.500 places fins que tinguem absolutament clar i solucionat el tema de l'habitatge ens sembla molt important.
I ja per concloure, última intervenció pel titular de Turisme, representant de Sa Unió, Artal Mayans.
Sí. Dos apuntes. Sí que ha parlat del benestar de les famílies, perquè el que he dit, de fet, que la meva decisió es prendria en base a una decisió tècnica. La decisió tècnica he dit que es basaria en capacitat de depuració d'aigua, d'eliminació de residus. Al final, tot això parteix del benestar de les famílies. Parlàvem de que la qualitat que s'exigeix als apartaments turístics. Els apartaments turístics avui en dia, per obtenir la llicència, t'exigeixen inclús tenir tres poeles de basura diferents per reciclar, quan llavors la mateixa contracta de basures no estava ni siquiera funcionant com per reciclar d'aquesta manera, i els turistes al final ho tiraven tot al mateix poal.
Això no? És mentira.
L'inspector de turisme, sí, l'altre dia estàvem parlant aquí de l'inspector de turisme i dèiem que n'hi havia un. Revisant les dades, el que hi havia és només un salador, no? Però en 18 anys de govern no hi ha hagut cap inspector de turisme, entonces no sé quin tipus d'inspecció era la que feia falta per solucionar aquest problema. Les vivendes turístiques, les estades turístiques que es diuen, no han pogut corregir-se millor perquè no hi havia un control efectiu. Al final es varen regularitzar totes les que es varen voler regularitzar, i això és el que hem aconseguit. Però bueno, ja s'ha iniciat el procediment administratiu de contractació d'un inspector de turisme, com vàrem anunciar l'altre dia, i bueno, de cara a l'any que ve ja serà una realitat, i això farà que us ajudi a lluitar contra el problema de la vivenda. I per acabar, una reflexió per el que dèiem de les estades turístiques i per veure que no és realment els números de les estades el que afecta o no afecta directament. Si no hi hagués cap estada turística i tots els mateixos visitants que visiten Silla venguessin només un dia i se n'anessin, la pressió del Silla seria la mateixa, seria molt més greu i més elevada, perquè els turistes que venen un dia al final volen recórrer tota Silla, però les estades turístiques no serien el problema. Entonces, quan prenem decisions d'aquest tipus, dic que no vull prendre una decisió perquè encara no tinc informes, no és que sigui una voluntat política. La voluntat política hagués set posar un inspector quan tocava. La voluntat política ara és demanar els informes que corresponen a els que en saben de veritat, perquè jo no en sé tot, confiar en els que en saben i a partir d'allí prendre una decisió.
Bé, per al·lusions i per favor, telegràficament.
No, bueno, lo de residus Formentera fa molts i molts i molts d'anys que recicla. De fet, l'únic contenidor que està pendent de posar és de la fracció orgànica. Tot Formentera recicla des de fa molts d'anys i justament s'ha facilitat que els turistes també puguen reciclar. El que passa que llavors la voluntat seva de fer-ho o no fer-ho. I jo crec que bueno, no hem dit en cap, jo no sé, no he dit en cap moment que aquestes places turístiques, no, que les places turístiques en plurifamiliars o les ETs no hagin d'existir, ni molt menys, formen part de l'oferta de Formentera. Una altra cosa és que s'han d'incrementar aquest número, que aquest és el debat.
Bueno, jo dir-li que igual s'ha d'informar millor, perquè en primer lloc ja estava iniciat el procediment per contractar a un inspector de turisme, que va ser un procediment molt llarg perquè vàrem haver de negociar amb el govern balear i aconseguir a través de la transferència de competències poder tenir aquesta plaça a Formentera sense cap equiparament econòmic. El Consell té funcionaris i tenia funcionaris nomenats com a inspectors. I durant tot el temps que jo vaig dur ordenació turística es feia inspecció i es posaven sancions i es cobraven sancions. De fet, l'últim any que vaig estar es varen imposar sancions de 250.000 euros a estades turístiques en habitatge no autoritzades. Així que això és possible. I els tècnics són els mateixos ara que els que hi havia quan estava jo. Així que aquesta feina es pot fer, ja que tenir voluntat de fer-la, evidentment, i les dades i els informes tècnics també els teníem nosaltres. Les decisions no les preníem nosaltres sense tenir informes, però encara que tinguis informes, tu has de tenir una voluntat com a polític de com vols que evolucioni la teva illa.
No sé si per al·lusions vol fer alguna darrera ja o intervenció, Maians.
Bueno, que està bé que després de 18 anys ja s'hagués iniciat el procés.
Doncs ho deixem aquí. Avui hem xerrat de places turístiques amb el conseller del Ramnar, del Maians de Sa Unió, amb les conselleres de l'oposició, Anna Joan del PSOE i Alejandra Ferrer de Gent per Formentera. Això és tot. Moltes gràcies per seguir-nos i tornarem demà a les 8 del matí. La remissió avui a les 3 de la tarda. Com sempre, informats 24 hores a través del nostre web radioillaformentera.cat. Ah, i avui a les 10 de la nit a la plaça Europa d'Espujols, no us ho perdeu, concert en directe amb Enrico i els amics d'Antena Libre. Cada dijous a les 10 fins al 26 d'octubre. Apa, salut!